aquí i amb tu. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El jutjat d'instrucció número 2 de Girona investiga 23 policies nacionals per les càrregues de l'1 d'octubre als diferents col·legis electorals de la ciutat. La majoria van actuar al Col·legi Verd, però encara no s'han aconseguit identificar els guàrdies civils d'Aiguaviva i Sant Julià de Ramis. Ens en dona tota la informació Narcís García, FM Girona. Bona tarda.
Bona tarda. La querella col·lectiva per les càrregues policials de l'1 d'octubre continua endavant després que el jutjat hagi citat formalment 23 agents com a investigats pels delictes de lesions, danys i tortures. Hi ha 13 agents que van estar a l'Escola Verd, mentre que també n'hi ha del Bruguera, del Dalmau Carles, el Servei Municipal d'Ocupació i la Biblioteca Ernest Lluch. No obstant, encara no s'ha aconseguit identificar els agents que van participar a les càrregues d'Aiguaviva i Sant Julià de Ramis. Albert Carreras és l'advocat de la querella col·lectiva de l'UO a Girona.
La Guàrdia Civil, en canvi, va actuar d'una forma, entenc, premeditadament, perquè no portaven absolutament cap distintiu numèric que permetés la identificació de cap d'un dels agents que pogués actuar de forma irregular.
Les identificacions s'han pogut fer gràcies a les imatges i vídeos que han presentat els més de 200 ferits que estan a la querella. A part de les citacions, el jutjat també ha acordat que passarà una llista dels noms dels agents que van participar en cada col·legi, que pot ajudar a que es puguin identificar més agents. A més, també es visualitzaran les imatges d'una càmera de la policia judicial.
Com és el visionat d'una càmera de vídeo d'acció que portava un dels agents que varen actuar en el Col·legi Verd, un dels agents de la policia judicial? S'ha acordat també realitzar el visionat formal de totes les imatges d'aquesta càmera i a partir d'aquí també comptem en poder extreure informació i que es puguin citar com a investigats més persones i algunes dels que podien decidir realitzar les càrregues en el Col·legi Verd, per exemple.
I precisament alguns dels agents que han estat citats han declarat en el judici del Tribunal Suprem. Unes declaracions que, segons els advocats voluntaris, són contradictòries al que va passar i al que es pot veure en les imatges.
I demà reprendran les sessions de la fase testifical del judici de l'1 d'octubre al Suprem. Hi ha dos abrencs que hi prendran la paraula per explicar que els rapidencs van defensar pacíficament les urnes, tot i les agressions policials. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Dos veïns de la Ràpita, un dels quals és el primer tinent d'alcalde, el republicà Albert Salvador, intentaran esclarir demà davant el jutge Marchena el paper de la ciutadania rapitenca i la seva reacció pacífica l'1 d'octubre, tot i els fets provocats per la irrupció de la Guàrdia Civil davant el col·legi electoral el dia del referèndum. Serà una manera de contrarrestar el testimoni d'agents del cos armat que han parlat al judici de violència ciutadana. Albert i Pau Salvador són alguns dels 33 ciutadans que han estat citats a declarar com a testimonis per la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. Salvador defensarà al Suprem el comportament digne i pacífic de la ciutadania rapitenca.
Com a testimoni del Suprem i rapitenc que bueno, vaig viure en primera persona el que la gent del poble sabem que va passar aquí d'octubre, en la precaució, això sí, de que estic investigat justament per l'octubre, justament en l'alcalde Josep Caparrós, per una causa al jutjat d'Amposta, per tant hauré de mantenir una certa prudència en aquest sentit, però bueno, un privilegi i espero estar a l'alçada del comportament que aquell dia van tindre la gent del poble.
Albert Salvador ja va declarar a principis de mes davant el jutjat d'Amposta, igual que l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, investigats per desacatament, prevaricació i malversació l'1 d'octubre al municipi.
Nosaltres que arribem ja a la recta final d'aquest butlletí de les 6, gràcies per la seva atenció. Més informació a través de la teva emissora local. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, que són les 6 en punt de la tarda, de fet són les 6 i 4 minuts, arrenquem la darrera hora que ens portarà a arribar a port. Avui, atenció, parlant de pesca i reflexionant sobre el pla demersal plurianual aprovat per la Unió Europea, i ho farem amb convidats que en saben i molt i que s'han mostrat molt contraris a aquest pla plurianual. No us avanço conteixements, el que fem és començar parlant del preu del peix. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs ha arribat el moment de conèixer el preu del peix. Avui és dilluns i comencem per la zona sud del país. Anem a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb qui parlem?
Avui coneixem el preu del peix de la mà de Raül Ribot, el secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar.
Raül, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Com ha anat avui la venda de peix? Pinta bé la setmana?
Sí, la veritat que molt bé. Portem uns dies després del temporal de llevant que va haver-hi, sol passar això. Les captures en quantitat s'han disparat bastant. Molt bé, molt bé.
I amb aquest bon temps, Raül, entenc que han sortit totes les barques avui a pescar.
Sí, sí, han sortit totes les barques i ja dic, les captures han sigut bastant bones, bastant copioses.
Què és el que més s'ha pescat?
Bé, vam tenir un petit accident a una gàbia de dorada d'agricultura a prop d'aquí, bueno, a Llevant de Borriana, i es van escapar dorades i la veritat que les dorades han anat pujant cap aquí i ara les barques de trasmall que tenim avui hem tret 300 quilos de dorades després d'agricultura.
Això no és la primera vegada que passa i és espectacular perquè, vaja, no sé si és aquest cas, però hi ha llocs on s'ha hagut un accident de les mateixes característiques i pràcticament podies treure dorades tirant un fil a l'aigua, tiraves un fil i s'enganxaven i amunt, i entres a mars.
La veritat que sí, és un peix que està acostumat a estar dins d'una gàbia i, clar, quan hi ha un accident d'estos és molt fàcil d'agafar-lo.
El que passa que la qualitat no és la mateixa.
No, la qualitat no és la mateixa. I el tal tampoc, eh? Penseu que són dorades que fan 250-300 grams, que normalment aquestes dorades són salvatges. Se menejaven aquests dies sobre els 8 i 10 euros i estan anant, avui han anat a 2 euros, 2,50 euros.
Val. Per tant, tinguem-ho clar, que sí que vale, però que realment tampoc no s'ha fet tan calaix. La resta d'espècies s'afecta quan hi ha coses d'aquestes? És a dir, aquest peix desplaça d'altres espècies?
No, la veritat que no. El que es nota molt és, després d'un temporal com el que va hi haure de llevant, és a l'afinada, que diuen els mariners, quan s'afina la mar, doncs el peix anava molt i la veritat que les captures se disparen bastant.
Raül, a part de totes aquestes dorades que s'han escapat d'aquestes gàbies, hi ha alguna espècie que s'hagi pescat més?
Sí, sobretot quan en aquests dies agarra molt de trasmall, agarra molt de peix d'escata o peix blanc que diuen d'altres. Dorada, sard, mabre, peixell, tot aquest peix sol anar molt, la veritat, aquests dies.
Hi ha algun peix que recomanis comprar avui, que estigui en el seu màxim esplendor gastronòmic?
Home, la veritat, ara ja et dic, el peix blanc està molt bé i ara ja dic, a partir del mes de maig, o sigui, a partir d'ara, ja comencen també la pesquera de llangostí en la trasmall. O sigui, a partir d'este mes de maig fins al mes de setembre ja comença la temporada de llangostí, que també se n'agarra molta quantitat i el preu també sol baixar. Encara no ha començat, però estem ja a punt. I ja dic, llangostí, que potser ara va a 30-35 euros, en quan s'agarra els primers, baixa a 18-20 euros.
Doncs, bé, esperem que sigui una bona setmana de pesca, tal i com apunta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Cuida't, fins després, a reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
I avui, parlant de medi ambient, volem aturar-nos amb un estudi que s'ha fet sobre la sardina i el seitó a la Mediterrània, sobre per què, si és cert que és tan petit i tan esquifit, per entendre'ns, o quin és el motiu pel qual s'empesca no pas tant. I de tot això en volem parlar amb la investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, la Marta Coll. Marta, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Sembla que l'informe arriba a la mateixa conclusió a la qual inicialment arriben els pescadors, i ara aprofundirem, però peix hi ha en quantitat i el mateix, el problema és que és més petit.
Doncs sí, bàsicament nosaltres el que hem fet ha sigut una revisió de tota la informació que existeix fins ara i hem arribat a una conclusió semblant. Hem vist que hi ha una baixada molt important del que és la biomassa, mm-hmm. El que és la quantitat de peix, tot i que el número d'individus sembla que s'ha estabilitzat, però aquests individus són molt més petits.
Correcte. Anem a la primera premissa de la frase, eh? És a dir, la quantitat d'individus s'ha estabilitzat. És a dir, no hi ha menys, hi ha els mateixos.
Bé, això del cert no ho sabem. El que nosaltres trobem és que no trobem una davallada significativa del número d'individus. Que n'hi hagin els mateixos o no, això encara ho estem estudiant. Però sí que és veritat que significativament aquesta davallada no es veu. Però el que sí que trobem és que ha canviat, els individus que hi ha han canviat. I el que veiem és que hi ha molts individus joves, molts petitets, però no trobem els grans. No trobem els de les edats més grans, que són els que més es reprodueixen, els que més ous posen i els que fan que les poblacions siguin més resilients al canvi. Aquests no els hem trobat.
Com s'ha fet? És a dir, d'on s'han tret les mostres? Com s'ha fet la cerca d'aquest peix? L'han fet vosaltres? L'han fet els pescadors? En quin sistema heu fet això?
Aquest estudi ha enregistrat, són dades que es venen recollint des de fa temps a diversos instituts, i de fet ha sigut un estudi que és una col·laboració entre institucions. Llavors, una de les institucions, que és la que ha portat el treball, és l'Institut de Ciències del Mar, i després també ha participat l'IEO, que és l'Institut Espanyol d'Oceanografia, mm-hmm. i ells són els que fan una sèrie de campanyes anuals on avaluen la quantitat de peix. Llavors, ells surten amb un vaixell i fan tota una sèrie de transectes, comencen al nord i van baixant, o comencen al sud i van pujant, i ells fan l'avaluació de com estan els peixos. I després també hem utilitzat dades dels pescadors, de mostrejos amb les seves barques, i dades de captures, dels que ells porten al port i s'enregistra. I amb tot això, doncs ho hem anat comparant i hem anat mirant què li passava a la biomassa, què li passava a l'abundància, què li passava a la captura, què li passava a les talles, etc.
Et faig la pregunta, veuràs, perquè algunes vegades, parlant amb el sector de la pesca, precisament sobre aquesta manca de peix i sobre aquesta situació, una de les dels peròs que diuen de les dades que es fan oficials és que sovint s'agafa com a mostra les seves pròpies captures. I diuen, bueno, clar, diu, les nostres captures són les captures que nosaltres portem, que no vol dir que siguin ni de llarg la quantitat de peix que hi ha al mar. Per això sí. T'ho preguntava, si s'ha fet en base a les pròpies captures del sector.
És totalment cert, i de fet, a veure, les dades de les captures a nosaltres ens serveixen per tenir una estima del que és el que nosaltres en diem la mortalitat per pesca. Però per obtenir aquesta mortalitat per pesca nosaltres hem de saber quant de peix hi ha al mar, independentment del que es captura, per tenir després la mortalitat total. No? Sí. Al final el que nosaltres volem saber és quants peixos hi ha al mar, quants es poden pescar i quants es moren per altres captures que queden. I per això necessitem aquesta informació que vingui de diferents fonts. Llavors els pescadors tenen raó. Si tu fas una avaluació o només agafes la captura, doncs clar, t'estàs deixant part de la història.
Correcte. Escolta'm, anem a l'altra qüestió que tu deies, la talla dels peixos. Clar, els peixos són més petits. Sé que no només heu tingut en compte, diguéssim, la mida dels peixos, sinó també les temperatures la temperatura del mar, la quantitat de pluges, per tant, suposo que les aportacions que es fan al plàncton, no? El plàncton. Mm. Pot tenir a veure això amb la mida dels peixos o és que els que pesquem són més joves, per entendre'ns?
Bé, nosaltres hem mirat la talla dels peixos i les edats. Llavors, sí que el que trobem és que ens manquen o no trobem aquelles sardines o aquelles anxoves que a vegades que abans trobàvem que tenien 4, 5, 6 anys, no? O inclús en cas de la sardina poden arribar a viure fins als 7 o 8 anys, en el cas d'anxova fins als 4, 5. I aquestes edats tan més elevades no les trobem. Què pot haver passat? I això és el que nosaltres hem anat a mirar. A veure, aquestes edats no hi són perquè han marxat, no hi són perquè s'han pescat, antigament, o no hi són perquè és que els peixos ja no creixen fins a aquestes talles tan grans. Mm. A nosaltres el que l'estudi ens sembla indicar és que per la sardina, perquè veient com creixen, sí, no trobem, sí que trobem una lleugera reducció del que és el creixement, o sigui, una espècie amb una sardina, un individu de sardina amb una longitud igual ara és una mica més petita, o sigui, és una talla potser un 2 o un any 2 o un any 1, com del que era 10 o 15 anys abans, però aquesta reducció tan gran no la trobem. Què voldria dir? Que per la sardina, que no hi hagin individus grans, estaria més relacionat amb que històricament doncs, potser s'han pescat i no arriben. No, o sigui, es pesquen abans que arribin a fer-se grans.
Correcte.
En anxova trobem les dues coses. Per una banda trobem que sí, que hi ha una part molt important que es pesca abans que siguin grans, però també hem vist que l'anxova creix menys. O sigui, l'anxova que abans tenia 11 centímetres i que potser pues, tenia un any, doncs ara té 11 centímetres i potser té una mica menys.
Deies, per exemple, em centro ara amb la sardina, però la mateixa pregunta la podem fer per l'anxova. Deies, no creixen tant. Molt bé, la sardina és una espècie que faci grans migracions, que es mogui molt al llarg de la seva vida, o sempre més o menys està per la mateixa àrea?
Això és una molt bona pregunta, i de fet el coneixement que tenim és parcial. El que sabem de la sardina d'aquí del Mediterrani és que no fa grans migracions, però això és una mica entra en contrast amb el que sabem d'altres espècies de sardina en altres llocs del món, no? Per exemple, tenim aquestes imatges de Sud-àfrica on hi ha aquelles migracions dels bancs de sardines.
Sí.
Aquí això no ho hem observat. Doncs però tampoc hi ha molts estudis que s'hagin dedicat a això. Però creiem, sobretot per veure on estan els ous, on s'acumulen, que la sardina és bastant estable. O sigui, si un lloc, doncs la sardina està bé, en aquell lloc hi haurà molta biomassa. I si aquella biomassa pues, es treu o es mor, doncs allà es reduirà. Però no fan grans migracions. Mm.
Suposo que per qui anava la pregunta, és a dir, per tant, això significa que el que sovint passa és que els pescadors van més o menys a pescar al mateix lloc o a les mateixes àrees i, per tant, no permeten que els exemplars creixin i es facin adults. No?
Bueno, els pescadors també es mouen molt perquè, òbviament, doncs, ells van on està el recurs i on econòmicament els hi surt rentable. Doncs es mouen en aquelles zones on per les condicions, perquè a veure, també els petits pelàgics són uns organismes que estan molt relacionats i el seu creixement i el seu èxit està molt relacionat amb l'ambient. Uh-huh. Doncs allà on hi ha més nutrients, allà on les condicions ambientals són favorables, allà és on doncs hi ha més biomassa. Llavors, els pescadors, òbviament, van a buscar aquestes àrees. I aquestes àrees doncs, estan en zones de riquesa, no? Sí. De riquesa d'aliment, com podria ser doncs, tota la zona del delta de l'Ebre, històricament, o totes les zones de les desembocadures de rius, com el Roine. Llavors, hi ha tots uns petits fenòmens d'enriquiment local que també fan que hi hagi zones doncs, més favorables, no? Zones on hi ha petits afloraments, on pel que siguin les corrents doncs, fa que hi hagi més nutrients, allà és on se solen concentrar.
Si les anxoves creixen menys i són més petites, pot haver molts motius, però un dels motius pot ser la manca de nutrients, la manca d'aliment per aquesta espècie. Té alguna cosa a veure la urbanització del litoral, la utilització de depuradores, la disminució de l'aportació d'aliment des de terra?
Històricament hi ha diversos estudis que han relacionat el que és l'aport de nutrients amb el riu Ebre, per exemple, amb el que serien les captures d'uns mesos següents de sardina, d'anxova en aquest cas. Llavors, sí, clar, el que passa en la interfase aquesta de terra-mar doncs és molt important per tots els organismes del litoral, i incloent l'anxova i la sardina. El que passa que nosaltres no tenim dades concloents que mostrin que hi ha hagut un canvi important del plàncton que hagi impactat en els, la sardina i en l'anxova, però ho estem estudiant. Mm-hmm. Estem fent tot ara una sèrie d'estudis de l'alimentació on estem mirant què estan menjant i ho estem relacionant amb el que hi ha en aquell moment en el plàncton, perquè fins ara l'alimentació d'aquests organismes, de l'anxova sí que s'havia estudiat, mm-hmm. però de la sardina hi ha molta menys informació a les nostres costes. Llavors nosaltres estem posant l'èmfasi en això, per veure si trobem una relació.
Per tant, ens trobem ara mateix el que tenim és, després de molts anys de discussió, no?, entre el sector pesquer i el sector de la biologia i també dels mediambientalistes, no?, sobre si hi havia més peix o menys peix, més sardines o menys sardines, el que ara hem detectat és que, com es deien des d'alguns sectors, més o menys sardines hi ha les mateixes, el problema és que són més petites. I el que anem a fer ara és, i qui diu sardina diu també anxova, afegeixo en el terme i poso les dues espècies. I el que ara toca fer és averiguar el per què. No? És a dir, heu fet uns petits estudis i uns petits anàlisis, però ara el que toca és aprofundir en per quin motiu aquestes dues espècies, doncs els seus individus són més petits.
Bueno, saber una mica més. Mira, per una part sabem que les poblacions són més joves de les dues espècies, que una part dels peixos que hi ha al mar es pesquen abans que es puguin reproduir per primera vegada. Que clar, això és important, no? Perquè no se'ls deixa una part, no dic tota, una part no es pot reproduir abans que es pesquin. També sabem que la talla de primera maduresa ha baixat, o sigui que els peixos es comencen a reproduir abans perquè aquests individus grans no hi són i, per tant, la mitja de la població ha baixat. I també, sobretot per l'anxova, ha disminuït una mica el creixement. I també hem vist que la condició del propi cos dels peixos també ha baixat. O sigui, estan més primets i estan com més magres. Doncs tot això té una sèrie de conseqüències molt importants, a la reproducció, com al creixement, com també a la capacitat del que és adaptar-se a les condicions adverses, que pot ser un any que, pel que sigui, doncs, la temperatura no és idònia o la salinitat no és idònia. Doncs tot això el que fa és que, bueno, els impossibilita doncs reaccionar millor, reaccionar al que són factors adversos. I què ha causat això? Doncs, home, sabem que hi ha hagut, a nivell històric, segurament continua havent un impacte de la pesca elevat. Mm-hmm. Això què vol dir? Que la mortalitat per pesca en individus grans ha sigut molt important a nivell històric i que ara la mortalitat per pesca d'individus petits és molt gran. O sigui, hi ha tots aquests individus que abans de reproduir-se doncs ja s'estan pescant. Això ho sabem. I hi ha tota una sèrie d'avaluacions que es mostren que amb la quantitat de peix que tenim en l'actualitat en el mar, la mortalitat per pesca que li estem posant en l'actualitat no és sostenible. Estem sobreexplotant el recurs tal i com ara està. Potser si el recurs estigués com fa 10 anys no l'estaríem sobreexplotant. Mm-hmm. Però com el recurs ha disminuït molt, és més petit, doncs ara sí, doncs està en una situació complicada pel tema pesca. Què ens ha portat en aquesta situació? Pues no és només la pesca, òbviament. També hi ha una sèrie de factors ambientals adversos o de condició, per exemple, tot aquest estat de condició que els organismes no estan en bon estat, això també reflexa un impacte negatiu de l'ambient. Llavors, nosaltres hem estat analitzant diversos factors i el factor estrella és la temperatura, i sobretot per la sardina. La temperatura va augmentant de forma doncs esglaonada, però va augmentant, i la temperatura és una espècie que es reprodueix a l'hivern. Doncs clar, aquest augment de la temperatura a la sardina no li va gens bé.
Heu fet recomanacions o això encara no hem arribat a aquest moment? És a dir, recomanacions de què s'ha de fer a partir d'ara? Hem arribat a aquest estadi o encara no?
Nosaltres, a veure, com a científics, sí que fem una sèrie de recomanacions generals del que s'hauria d'aconseguir. D'altres, el que són, quines són les mesures a nivell de gestió específica per aconseguir arribar en aquest estat, bueno, jo crec que ens pertoca a tots discutir-ho, i pescadors, administració, científics i també doncs ONGs o altres actors implicats, a veure com arribem aquí. Llavors, és clar que la mortalitat s'ha de baixar i que hem de tenir present que l'ambient actualment doncs és menys favorable que fa 10 o 15 anys. Llavors això ho hem de tenir en compte quan nosaltres avaluem i decidim quina és la mortalitat que des dels éssers humans, que és la que nosaltres podem controlar, no? Des de la pesca, doncs els imposem a aquests individus. Doncs quan nosaltres anem a pescar hem de saber, bueno, nosaltres els imposem una mortalitat per pesca i a sobre ja tenen ells tota la mortalitat associada a la natural. Llavors això s'ha de baixar. Mm. Llavors com ho baixem? Si ho baixem doncs allargant les vedes o fent zones protegides o... Doncs això és una cosa que hem d'explorar. I nosaltres amb aquest treball també hem fet una sèrie, hem desenvolupat una sèrie de models que són eines que ens serviran per analitzar tota una sèrie d'alternatives o d'escenaris possibles de gestió.
Doncs el que toca ara és veure com des de l'administració i com des del món de la pesca s'implementen aquestes mesures. Marta, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i sobretot que ens ho hagis explicat d'una manera tan didàctica i tan entenedora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens estarem al cas i estem en contacte. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, adeu.
A veure.
El Far.
Doncs com dèiem ara amb la Marta Coll, el que farem serà fer un seguiment d'aquest estudi, d'aquest informe, i conforme es vagin publicant resultats o conforme es vagin decidint o implementant mesures, des d'aquí ens anirem fent ressò. Més que res, perquè aquesta és una situació de la qual n'hem parlat en moltíssimes ocasions i que recull, com dèiem a la xerrada, el neguit dels pescadors que reconeixen que sí, que és veritat que la sardina cada cop és més petita i que en quantitat potser se'n pesca igual, però que realment doncs no creix de tamany. Són qüestions que sovint tractem al programa i que especialment tractem en la secció que obrirem tot just després de 2:15, que és l'Arribem a Port. I avui, atenció, perquè parlarem molt de pesca, com sempre, però a nivell ja de plans futurs. No marxeu.
El Far, en Maria Cano.
Són 7:15.
Arribem a port.
Doncs jo us dèiem, avui a l'Arribem a Port, qüestions importants sempre ho són, eh? Però avui allò anirem directament al rovell de l'ou i presento els convidats, que jo crec que és la millor manera de començar a veure per on aniran els trets. Antoni Marzoa és president de la Unió Nacional de Cooperatives del Mar. Antoni Marzoa, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com estem?
Bé.
Bé, sobrevivint.
Sobrevivint, exacte.
I ara posem qüestions, però si et sembla, Ivan, presenta'm el convidat que tens als estudis de Canal Blau.
Realment, no sé si fa falta ja que el presentem, eh? Ja també és un conegut del programa, però en tot cas avui arribem a port una vegada més amb en Jaume Carnicer, que és patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
Jaume, molt bona tarda. Com estàs?
Bona tarda i una abraçada al meu company, Toni.
Igualment, Jaume.
Sé que us heu vist fa poc, vull dir que ja us veu poder donar l'abraçada segurament fa pocs dies. Avui vull parlar del pla anual de la pesca demersal. N'hem parlat molt per telèfon amb l'Antoni, amb tu també, Jaume, alguna vegada, també, també aquí a l'Arribem a Port. Però abans, una cosa que se m'ha acudit, que he fet al principi del programa i que jo crec que és interessant. Hem anat al programa electoral del partit que ha guanyat les eleccions a nivell estatal, a nivell espanyol, que és el Partit dels Socialistes, les 300 planes de programa electoral, l'íntegre, no el canvien a casa, sinó l'íntegre, les 300 planes, i he trobat el lloc on parla de pesca. I us llegiré íntegrament tot el que diu el programa pel que fa referència a la pesca, que té un punt i tot, és el punt 1.42. Diu: los y las socialistas estamos comprometidos con la sostenibilidad de la pesca y apoyaremos los planes de recuperación y gestión de las pesquerías con el objeto de recuperar los stocks hasta alcanzar el rendimiento máximo. Punt i final.
Està en la línia.
Políticament correcte.
Sí, clar.
Algú esperava més? O...
No, rendiment màxim sostenible, que és la frase màgica dels darrers anys, no?
Sí, sí. A mi, bueno, hem trucat, us ho dic, ho hem fet. Hem trucat i, bueno, estem pendents, aviam si al llarg d'aquesta propera setmana podem parlar amb algú que ens expliqui exactament quins són els plans que volen implementar al llarg d'aquests propers 4 anys pel que fa referència a la pesca a l'estat espanyol. Jo, home, no sé si volies dir alguna cosa, que m'ha semblat que sí.
Sempre, jo ja saps que sempre puc afegir algú, afegeixo algú. De 384 pàgines dius que hi ha un paràgraf que deu ocupar 3 línies.
300.
De 300 pàgines hi ha 3 línies, no?
Sí, bueno.
A l'impacte de la pesca, no directament des de les cofradies, però l'impacte de la pesca, des de que es pesca el peix fins que acaba, crec que les últimes dades estaven de que influenciava amb un 7% de la població. Home, ens mereixíem almenys 7 paginetes, crec jo. Sí. No 3 línies, 7 pàgines. No sé si el Toni estarà d'acord, però bueno, almenys la meitat, 3 paginetes. No. Algú més.
I tenint en compte que no només és la pesca de la Mediterrània, perquè aquí podem haver parlat de la pesca al Cantàbric o de la pesca a Galícia, o de la pesca a les Canàries, que són pesqueres diferents, i no hagués passat res, però tampoc. Vull dir que no és només que no ens vulguin els del Mediterrani, sinó que no volen a ningú, o ens volen tots per un igual. Escolteu, deixeu-me parlar del pla plurianual de pesca demersal. Vaja, perquè tots ho entenguem, la pesca de l'arrossegament, d'acord? I que, bueno, n'hem parlat alguns cops, però que genera molt neguit al món del sector pesquer, perquè és el primer on s'aplicarà això del rendiment màxim sostenible i la reducció de quota pesquera, i que no sé si en les darreres setmanes ha canviat alguna cosa, Antoni.
No, és quota pesquera, diem, esforç pesquer.
Perdó, no quota, sinó esforç pesquer. Exacte. És a dir, dies en què els vaixells sortiran a pescar.
Correcte. No ha canviat. El dia 4 d'abril es va aprovar al Parlament el text que ja és definitiu d'aquest projecte de pla plurianual, i ara el previsible és que el mes de juny es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea i a partir d'aquí, 20 dies després, entrarà en ple vigor. Què es vol fer? En teoria és a partir de l'1 de gener del 2020, però ja hi ha mesures que es volen aplicar enguany. Com ara aquesta famosa veda de 3 mesos en la que es pretén que l'arrossegament, en comptes de poder treballar fins a 50 metres de fondària o 3 milles de la costa, com bé estan tradicional els darrers anys, siguin 100 metres de fondària i a 6 milles de la costa. es vol que sigui maig, juny i juliol. Probablement aquest any ho mouran, perquè, clar, si es publica el juny, entrarà en vigor a finals del juny, principis del juliol. Aquesta mesura es vol aplicar allà. I a partir de l'1 de gener, bueno, pues a partir d'aquí haurem de saber, perquè tot, encara es desconeix, quina és la base de partida. Quants dies tenim assignats les embarcacions de cada zona GSA o com li vulguis dir? És un desconeixement total. Si el punt de partida no és realista i ja surt baix i t'apliquen una reducció, pues, l'impacte serà més gran. I llavors el neguit principal que tenim és conèixer quin és aquest punt de partida, perquè ja sabem el que ens volen fer.
Va. Aquesta veda és de... O sigui, no us deixaran pescar 3 milles de la costa o us obligaran a pescar 6 milles?
Com més enllà dels 100 metres de fondària o de les 6 milles de distància de la costa.
Sí, podreu pescar en aquella...
A partir dels 100 metres. Vull dir, ara tu pots treballar fins a fons de 50 metres, menys no, o a distàncies no inferiors a les 3 milles. Va. Ara es multiplica per 2. La pretensió per part d'alguns grups... organitzacions no governamentals, sobretot, era que això fos els 12 mesos. No hi ha base científica, que és el més divertit.
Jo vaig a això. Jaume, jo tinc aquí l'Antoni i ens anem veient, però tu ves posant-hi com vulguis. Jo vaig a això. Una de les, coses que sempre m'has comentat, i en Jaume també alguna vegada ho ha apuntat, és que tots els càlculs es fan sense base científica, és a dir, en base a les pesques dels pescadors, per entendre'ns, a les dades de captura i venda a les cofradies.
Les que facilita el propi sector, perquè és l'única font d'informació que tenen les administracions públiques i, per tant, els equips científics, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'Institut de Ciències del Mar, l'única informació que tenen és la de les captures diàries que se'ls faciliten des de les cofradies de pescadors, precisament com comentaves. Nosaltres informem de les espècies, dels tamanys, dels volums, fins i tot, dic sempre, del preu de venda. Això ha portat a, per lo que sigui, a que es faci una reducció a l'absurd i es digui, home, l'única informació que tenim sobre l'afectació que té una activitat, que és la de la pesca, és aquesta, per tant, parlem de mortalitat per pesca, correcte. Però la pregunta és, i la mortalitat natural quina és? I la mortalitat que ocasiona la contaminació o el canvi climàtic o la pesca recreativa o el tràfic mercant, la pressió demogràfica, la urbanització descontrolada, etcètera, etcètera, això és totalment desconegut. I aleshores fan un silogisme, dic sempre, que és amb una única premissa arriben a la conclusió. Sé que hi ha una mortalitat per pesca que la tinc quantificada, per lo tanto, hi ha sobrepesca. I dius, bueno, pues si has errat amb el símptoma, amb el diagnòstic, pues les mesures que puguis preveure i dissenyar seran errones.
Jaume, vols fer algun apunt?
Bueno, el que explica el Toni està clar que és la manera més fàcil d'entendre-ho. Petit apunt. Moltes vegades no es tenia en compte de quina és la flota que hi havia anys enrere, la flota que ens queda, i clar, és l'únic que veuen és que cada cofradia, cada any disminueix les seves captures, sense tenir en compte coses tan bàsiques com aquestes, no? De que cada vegada hi ha menys de pesca i ja està, i que veuen que les captures disminueixen de les cofradies, però no es pregunten res més. Sembla que això eren uns deures que estaven apuntats de fa 20 anys o de fa 10 anys o de fa molt de temps, i que ara corre cuita abans de que s'acabés l'etapa política d'aquest grup de persones, doncs es tenia que aprovar sí o sí. El Toni segurament que ara t'ho explicarà, però és que tampoc no s'ha fet ni un estudi d'un impacte socioeconòmic de lo que repercuteix això directament. Vull dir, hi ha moltes coses que no s'han fet i en canvi s'ha tirat pel dret. Interessava aprovar sí o sí i era igual les mesures, era igual, era millor no tenir més informació, perquè tenint més informació segurament això no s'hagués pogut aprovar. Llavors, pues, el que et dic, han tirat pel dret i com que ara ells ja no hi són, perquè ara mateix hi haurà les eleccions europees, entraran i sortiran gent nova, els que vinguin ja s'ho trobaran.
Però ara, deixeu-me que faci d'administració, d'acord? Per entendre-ho millor, eh? Jo sóc l'administració i veig que cada cop ja es pesquen menys peixos. Després tinc una pregunta a fer sobre això, eh? Jo no puc, ara mateix no puc actuar sobre l'urbanització de la costa, perquè les cases no les puc tirar a terra, no puc actuar sobre l'augment de la temperatura del mar, perquè no tinc capacitat per poder-ho fer. Sí que puc actuar sobre la pesca recreativa, i no entenc per què no es fa, però això és una altra qüestió. Quin és l'únic àmbit que em queda per actuar? El del pescador. I, per tant, aquell que viu del mar és el que haurà de fer el primer o el sacrifici més gran. Aquest és el raonament que a mi com a administració em surt.
Sí.
No sé si vaig molt errat.
Jo t'ataco, si vols. Jo t'ataco ràpid, però bueno, espero que comenci el Toni i després ja vinc jo.
No, a veure, a més, i això ho fas perquè resulta que som una activitat amb un pes social molt minso. I per tant, som fàcils, som el petit de la classe i el boc expiatori idoni. Perquè moltes vegades estem atomitzats i una cosa és com funciona el sector a nivell de Catalunya, que tenim una cohesió molt forta, i una altra és el que et puguis trobar a la resta de la Mediterrània de l'Estat o, que encara sí que hi treballem, doncs amb italians o francesos, que són els altres dos estats membres afectats. Per tant, poc pes social. Un pes econòmic que és important, però que queda diluït amb les grans xifres macroeconòmiques, perquè és el que es fa sempre. I, com apuntava en Jaume, clar, nosaltres tenim un pes molt important. Sempre s'ha dit, i amb raó, que generem de 5 a 10 llocs de treball en terra. I que les xifres del que nosaltres generem es multipliquen de manera exponencial quan arriben a trepitjar terra ferma i entren en tot el circuit. Tot això és el que queda apartat. I, per tant, el fàcil que és, aquests són quatre gats mal avinguts, els hi tirem amb ells les culpes i tirem pa'lante. Es junta amb, amb el que et comentàvem al principi. L'única informació també me la donen aquests senyors. Per tant, els puc assenyalar com els únics culpables. I el raonament, com molt bé has fet, és aquest. Home, jo sí, però és que què puc fer amb l'urbanització, amb el creixement demogràfic, amb el tràfic mercant i tal? Pues no, no puc fer res i tiro per aquí. Home, si no pots fer res amb ells, no cal que t'encarnissis tant amb el pescador, que a més, al final, és una contradicció, perquè totes les administracions reconeixen que tenim una necessitat de subministrament de productes de la primera qualitat, i els nostres pescadors ens porten producte del mar de primera qualitat, i és allò de producte de proximitat i tots els inputs que li vulguis donar, no?
Jaume, que sé que volies atacar, va.
No, home, jo perquè ets l'administració, en aquest moment. Que
sí, 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 clar, no, jo ara he agafat el paper d'administració, quedi clar.
Que de l'últim dia crec que encara som amics, tu i jo.
El fetge, el fetge. Em volia vendre la marca.
Jo, de la manera que t'atacaria és dient-te, entenc que aquesta zona que s'està demanant que es cuidi més, que són les primeres 3 milles de la costa, que són les que es diu que estan tan atacades, el que et demanaria, com que és una zona que hi ha poca profunditat majoritàriament a tota la costa catalana, que es fessin uns estudis, que s'analitzés exactament què és el que ha passat, per què ha baixat aquesta massa que hi havia de peix que ara no hi és, per què no hi és, i si hi ha llocs on ara mateix ja fa molts anys que no s'hi pesca i segueix disminuint, quin és el culpable principal. Totes aquestes petites dades es poden aportar. Si l'administració el que fa és prendre unes determinades decisions sense tenir tota la informació, el primer que hauria de fer, com segurament faran altres estats membres, com poden ser Itàlia i França, per més que els arribi això des de la Brussel·les, que tenen que actuar i fer això, segurament que el que faran és prendre unes mesures i dir, bueno, pues, això directament no és una cosa que impacti o que sigui impactada pel pescador. El pescador no és el que ha fet aquest impacte amb aquests primers 3 milles de la costa. Anem a buscar d'on ve la culpabilitat. I si més no, regular una miqueta més a tots els sectors. No cal que reguli només la pesca i deixem els altres abandonats. L'únic que s'ha de fer és ficar una miqueta de regulació en tots els sectors. Perquè tot el tema de la marina mercant es parla des de fa molt de temps que la contaminació acústica, t'ho dic perquè aquí a Vilanova tenim un paio que es veu que és un crac, el Michel André,
sí, és brutal.
En temes acústics.
El vam entrevistar ara fa uns mesos i va ser al·lucinant el que ens va estar explicant.
És al·lucinant, no?, el que explica aquest home. Sí. I aquest home ja fa temps que explica aquestes coses, que hi ha molts tipus de contaminació. Hi ha, amb els animals i amb les bèsties, tot això ja pues, també és un impacte que hi ha. Si aquesta contaminació acústica que produeixen els vaixells de la marina mercant amb tots els seus moviments i que estan apartant a molts d'aquests animals, alguna repercussió directa hi ha d'haver. Pues, si mirem tots els agents, el que deia el Toni, en vez d'atacar el més dèbil, mirem tots els agents, si el que realment ens interessa és que el mar Mediterrani sigui un mar més net, més plural i realment pues, que tinguem que sigui més ric. Ara, si l'únic que ens interessa és dir, bueno, sí que hem fet alguna cosa amb la pesca, ens hem carregat els pescadors i ja està. No, el que ens interessa és recuperar aquest mar, no? Perquè està molt contaminat, és el més d'això. Pues, treballem per això, treballem per descontaminar el Mediterrani, no per dir, bueno, ja ens hem carregat els pescadors i ja està, ara esperem que això es recuperi sol, perquè tots sabem, encara que no estigui escrit en cap lloc, encara que es carreguin els pescadors, no serà la solució. Doncs l'únic que demanaria és això, és una miqueta de seny a l'hora de prendre decisions i no prendre-les perquè hi ha alguns partits que te les demanen des d'Europa, que ho entenem, però que nosaltres no som els principals causants de tota aquesta situació.
Una qüestió, quan es diu que les dades que s'aporten són només les del sector de la pesca, són dades totals. Clar, perquè de vegades poden ser dades parcials, és a dir, senyor Marzoa o senyor Carnicer de la cofradia que, on vostè treballa, no? Doncs doni'm les dades del dilluns, dimecres i divendres del mes de maig i miro realment el que hi ha. O es pot dir, no, digui'm tot el que han pescat vostès durant un any i en funció d'això jo decideixo. Entenc que és la segona manera, la segona
premissa. Són les dues. L'administració rep des de fa decennis tota la informació a títol de cada embarcació de cada cofradia a la que pertany. I després té la suma global. Tant és així que fins i tot també disposen d'informació sobre l'explotació de cada empresa pesquera. Aquesta és d'àmbit voluntari i el Ministeri, per exemple, té informació sobre les barques que volen fer, sobre quina és la seva rendibilitat. Nosaltres, per exemple, quan fa un any es començava a discutir sobre aquest nou pla plurianual, com recordava en Jaume, no hi ha hagut cap estudi de quina era la realitat social i econòmica prèvia i quins serien els efectes sobre aquestes dues realitats del pla que s'està dissenyant, que això és el bàsic. Ara està en fase d'informació pública el pla de ports de la Generalitat de Catalunya, sí. Horitzó 2030. Bueno, pues fa un estudi, té un estudi de quina és la realitat socioeconòmica i quins són els impactes que esperen. És un pas previ, això no s'ha fet. Llavors dius, l'administració té tota aquesta informació per barques i té també, sap quina és la rendibilitat. Nosaltres ho vam recordar per escrit des de la Federació Nacional Catalana, que l'umbral de rendibilitat està al voltant del 10%. Si estem parlant de que volen fer reduccions, hi ha una reducció de l'activitat del 10% al 2020 i els altres 4 anys acumular un 30% més, és a dir, un 40% total, per molt que diguin que ho faran de no sé quines maneres i amb quines meravelles, no sé quines són, perquè la reducció és una reducció al final, estàs parlant d'una reducció total del 40% sobre unes empreses que tenen una rendibilitat del 10, del 9, del 12.
Ho dic perquè si és la segona manera de calcular-ho, és a dir, el global, sí que la disminució de barques afecta, però si és la primera, no, en principi, tant per barca.
Sí, però t'afecta, ho facis com ho facis. Perquè al final, Jaume recordava la reducció tan important que ha patit el sector pesquer en aquestes darreres dècades. Entre el 40 i el 65% de la capacitat pesquera s'ha reduït, segons en quines cofreries estiguis i quines flotes parlis. Diries, cofreria d'Arenys de Mar, encerclament, tant, arrossegament, quan? A cofreria de Vilanova, podries fer el mateix. I la reducció es troba en una forquilla del 40 al 65. Hem de continuar fent l'esforç nosaltres?
Una altra qüestió, parlant amb en Raül García de WWF, l'entitat ecologista, ells tampoc el veuen bé, per motius diferents. Ells el que diuen és que es posen uns diners damunt de la taula per renovació de flotes, quan fa un temps es posaven uns diners, bueno, s'estava dient que les flotes s'havien de reduir, no? Això de la renovació de flotes, és veritat?
No, el que s'ha fet és, es vol fer, és tornar a obrir la possibilitat de que hi hagin desballestaments, que és una línia que es va tancar el desembre, va fer un any, el 2017, desembre 2017 crec que es va tancar, i que, com que tenen consciència de que faran mal i estem demanant que hi hagin mesures de tot tipus, nosaltres no volem aquestes de que et donguin un xec i te'n vagis a casa, voldríem altre tipus de mesures. Però al final, quan amb un ja li posen el ganivet al coll, hi ha d'haver alguna sortida. Llavors, s'està parlant de tornar a obrir la línia de desballestaments, que mai no hem entès per què es va tancar. I es referiria, en Raül, sí, s'estaria referint a això.
Sí, sí, i el que diu és que si fa un temps et donaven diners perquè les barques doncs desapareguessin, com és que ara s'obria la possibilitat de que es donessin diners perquè es renovessin barques i que tornessin a reenganxar-se un altre cop al sector.
Una altra qüestió és que hi pugui haver recolzament financer, existint un fons estructural, com existeix per la ramaderia i l'agricultura, doncs per mantenir modernitzades amb elements de seguretat, millores en rendiment de motors, estalvi energètic i tal, que aquestes són les línies que hi ha, vale? I que dius, home, això ho trobes arreu. Els pescadors tampoc poden tenir accés a aquestes línies. Dius, clar, és que sembla que al final el convenciment que se li ha fet des d'administracions públiques determinades, des d'organismes determinats, és de que el pescador és el dolent de la pel·lícula, no? I al final el pescador en realitat és un testimoni incòmode de lo que està passant allà fora. I jo sempre he dit, és un guàrdia, el que passa que, clar, és tan menut, tan petit i té tan poca veueta que ningú li para atenció, emprenya. I per això, potser, a vegades, pues, és més pràctic fer-ho servir, com deien, de boca expiatori, no? Ja fas la campanya de màrqueting i ja està.
Correcte. Estudis com aquest que explicàvem ara fa un moment, és la línia? És a dir, ara parlàvem amb la Marta Coll, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar. La línia és aquesta? És a dir, en lloc d'obligar els pescadors a fer un determinat esforç, estudiar què està passant amb una determinada espècie o una determinada tipologia de peix i començar a intentar trobar solucions que no siguin que prenguin els de sempre?
Home, hauríem de començar per aquí, no? Perquè si treballem des del desconeixement o un coneixement sesgat parcial de la realitat, com dèiem, al final les mesures que estàs orquestant no tindran èxit. Què volem? De veritat que hi hagi una sostenibilitat del medi i dels nostres professionals, o senzillament estem fent una maniobra de pantalla i, com apuntava el Jaume, a la Carmen Novella i el seu equip sortint, pues el que han volgut és sí o sí deixar signat aquest reglament, no?
Jaume, que fa temps que no dius res, digues.
No, home, no, perquè estic escoltant també, és interessant. No, completament d'acord, no? És que, clar, el Toni ara mateix ho ha fet una explicació supercorrecta de tot el que, és. Nosaltres sempre hem sigut petits testimonis, ja fa molt de temps que els pescadors... No només, ara aquí a l'entrada del MAP s'ataca directament a l'arrossegament, però és el primer plat, vull dir, després vindrà el segon plat, vindran les postres, les copes i els cafès, això està claríssim. Acabaran actuant sobretot els sectors de la pesca. Per què ataquen principalment l'arrossegament? Està clar, perquè és el plat fort. Si et menges el primer plat, el segon cada vegada no necessites menjar tant, amb una miqueta ja et fas fort. Jo l'únic que veig és que a vegades per prendre determinades decisions s'ha d'estar molt segur del que es diu, perquè un cop s'hagi pres la determinació, sigui la que sigui, si això va disminuint i cada vegada quedem menys, el punt de arribarem a un punt de no retorn ja. Hi haurà moments que ja no hi haurà pescadors amb ganes de posar-se en aquest merder. Pensem que avui en dia, per una embarcació de pesca, perquè pugui sortir a treballar, tots els controls que passa, ja sigui l'embarcació, sigui la tripulació, vull dir, es demana cada cop més coses, i això fa que el que era un sector primari sembla que necessiti ser enginyer i tenir uns coneixements mèdics més elevats que un metge, i uns recursos de salvament més importants que els bombers, perquè és que tens que estar molt preparat per poder pujar dalt d'un vaixell de pesca, i a vegades estàs pujant amb una barqueta de 10 metres que pràcticament no s'allunya ni de la costa, no? I pensem que s'està convertint en una feina massa complicada i amb poques ajudes en el moment en què arriba a terra o que arriba a port, perquè la gent vegi que això és una feina atractiva per seguir fent. Penses, ostres, si m'haig d'embolicar, fer tantes coses, escolta'm, mira, jo em dedico a una altra cosa que no sigui tan complicat i ja està. I és el que s'està veient, que el pescador se sent com a cansat, saps, de que l'administració, i cada vegada més. Va ser molt bonic posar ordinadors als vaixells com a mesura tecnològica per millorar l'efectivitat i per millorar, pues, totes les mesures de seguretat dels vaixells, però és que, hosti, s'ha utilitzat això per introduir elements com caixes blaves i altres coses que ens estan donant uns mal de caps en moments en què no estem pescant, perquè dius, mira, si és quan estàs pescant encara, però és que no, és mira, precisament quan no pesques que tens més mal de caps, que dius, quan estàs amarrat al moll, això funcioni, que no passi allò, que no hi hagi l'altre, masses mesures que fan que cada vegada sigui una feina més carregosa. Jo això és el que veig. Acabarem avorrits.
Jo crec que vull posar dos elements i tinc pocs minuts. Per una banda, hi ha una mesura, ara que hi ha això en Jaume, hi ha una mesura que em sembla al·lucinant i vaja, igual m'equivoco, que és el tema de les càmeres. Que ara hi hagi que es vol instal·lar càmeres als vaixells per seguir els descartes. Personalment ho trobo sorprenent i al·lucinant. No és que es posi les càmeres, sinó la base per la qual es posen les càmeres, no? I és perquè allà s'està fent una activitat il·legal i, per tant, perquè no es faci, posem unes càmeres. És a dir, el pescador és un delinqüent per definició i, en tot cas, el que anem a fer és intentar que no ho sigui.
Molt bé.
Jo és la lectura que he fet de la història. Ho trobo sorprenent.
Sí, bueno, és que sempre amb el pescador sempre diem que no se li aplica la presumpció d'innocència, sinó la de culpabilitat. Quan el pescador deixa anar amarres i surt a pescar, surt a violentar, a robar, a cremar o el que sigui, a delinquir. Tu ho estaves dient, a delinquir. I nosaltres estem en estat de xoc amb aquesta intenció, perquè a més et diuen, ojo, això es va comentar amb un consell consultiu que vam fer a CETE, i jo li vaig preguntar a la responsable de la comissió que ho va passar així, brum, i li vaig recuperar com ho tenen pensat fer. I la seva justificació era, no ho sabem i no serà totes les barques, començarem per algunes. I, bueno, clar, és el que passa sempre, comences per algunes i al final tothom està obligat a portar aquell element de control, no?, de fiscalització, que es fa des d'aquest punt de vista de que estem delinquint, és el convenciment que hi ha. I per tant és molt difícil construir mesures de sostenibilitat si per part d'un dels jugadors, en aquest cas l'administració pública, el que ja és un convenciment de que ets un delinqüent.
I l'altra qüestió que volia posar damunt de la taula, la cogestió es pot aplicar a l'arrossegament o és molt complicat?
No, no, és perfecte, i a més nosaltres tenim els mitjans ideals, les nostres confraries de pescadors són eines perfectes per poder jugar a cogestió, i és el que ha jugat el sector des de sempre. El sector és el que primer que ha començat a posar mesures en marxa. Les vedes és una iniciativa del sector. El no sortir a treballar els dissabtes, el reduir els horaris. A Vilanova no entren a les 6 de la tarda, entren a les 4. Si m'equivoco, com ho dius, Jaume? I tot això iniciatives pròpies del sector. Escolta, no sortim a les 6, podem treballar 12 hores. No treballem 12 hores. Ojo, 12 hores des de que surts fins que tornes. No són de treball efectiu. Doncs les flotes, també l'encerclament, redueixen els seus horaris. I fan les vedes, i s'apliquen quotes ells mateixos moltes vegades, o talles mínimes, abans que vingui l'administració.
Doncs jo ho haig de deixar aquí, perquè són gairebé les 7 en punt de la tarda. En tot cas, hem posat damunt de la taula totes aquestes qüestions. Jo no em cansaré d'anar-les repetint i de que tothom vegi que el sector és el primer interessat en que tot això funcioni, en que hi hagin peixos, en que siguin grossos i que siguin formosos i que es venguin cars i així guanyar tots prou diners per poder sobreviure. Antoni Marzó, moltíssimes gràcies per ens acompanyar.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Jaume, fins la propera.
Josep Maria, però nosaltres seguim o no? És que no sabia si tallaves el programa i no, volia dir, us deixo aquí.
Tu i jo seguim, tu i jo seguim.
Ho tallo tot, ja, fins a l'altre. Vinga.
Adéu, Jaume.
Vinga. Adéu.
Navega amb el Far. Bona tarda, són les 7.